Trampa de foc, de Núria Martí Constans. Adaptació a lectura fàcil d'Eugènia Salvador. Editorial La Mar de Fàcil. Llegit per Àngels Brunsoms. Presentació. Els primers anys del segle XX van ser anys d'avenços, creixement i revolució. En aquell món dinàmic, les dones hi van tenir un paper ben important. Ja feia temps que hi havia canvis econòmics, tecnològics i socials a part d'Europa. Després, també a l'Amèrica del Nord, es vivia un gran progrés. A les ciutats es concentraven indústries plenes de màquines i es necessitava una gran quantitat de persones per fer-les anar. A les fàbriques de roba hi treballaven moltes dones amb sous baixíssims i sense seguretat. Mentre els amos es feien rics, les treballadores passaven gana i malvivien, però s'organitzaven, protestaven i lluitaven. La novel·la que ara llegireu reflecteix aquesta lluita, la mateixa lluita que van protagonitzar tantes dones a tants països diferents per aconseguir millores a la feina i igualtat de drets amb els homes i que va dur a la llarga a una gran transformació de la societat. Amèrica, la terra de les oportunitats. La Bettina i la Laura miraven l'estàtua de la llibertat amb els ulls ben oberts. Eren germanes bessones, tenien 17 anys i aquella estàtua era la més grossa que havien vist mai. Gairebé era tan alta com una muntanya. La figura representava una dona amb una corona de 7 punxes al cap i la mà dreta en l'aire. Semblava que els donava la benvinguda a Amèrica. Era el gener de 1911 i la Bettina i la Laura acabaven d'arribar a la duana de Nova York amb el seu pare. Havien viatjat durant 3 setmanes a les bodegues fosques d'un vaixell grandiós, tan plenes d'homes i dones, de nens i nenes, que ningú s'hi podia moure gaire. Estaven molt cansades, tan cansades que ara que trepitjaven terra ferma, a la Laura li semblava que les forces l'abandonaven. «Va, Laura, no et feia il·lusió ser a Nova York», va dir la Bettina a la seva germana. La Bettina sempre animava la Laura, però havien patit tant que la Laura va haver de fer un gran esforç per somriure. L'any passat havia estat un any molt dur a Itàlia, on havien viscut sempre. La seva mare s'havia mort després de mesos al llit, amb tos i suor. I a més, el poble italià on la Bettina i la Laura havien nascut era massa pobre i no hi havia feina per tothom. El pare no s'hi podia guanyar bé la vida, el menjar era molt car i n'hi havia poc, i la terra ja no es podia cultivar com abans perquè estava molt desgastada. A més, quedaven pocs camps on poder plantar verdures i patates. Per això el pare havia decidit marxar i anar a un altre país. Havien sentit a parlar molt d'Amèrica. Tothom deia que era la terra de les oportunitats, que era una terra nova on es trobava tot allò que es necessitava per ser feliç. Una terra nova on tot era possible. El pare de la Bettina i de la Laura només volia guanyar diners i tornar a Itàlia. Li semblava que s'hi estarien poc temps a Amèrica, a Nova York. Potser un any, o dos, o tres. Després tots farien plegats el viatge de tornada a casa amb les butxaques plenes de bitllets. Muntarien algun negoci petit i viurien bé. Era un home forçut i incansable i posaria tota la seva valentia i ho aconseguiria. N'estava segur. Aquest era el somni de tots els homes i dones que havien fet el mateix viatge. I eren molts, moltíssims. Entrada a Nova York. La duana de Nova York tenia molts edificis i ocupava tota una illa molt a prop de la costa, l'illa Ellis. Cada dia hi passaven més de 2.000 persones que volien viure i treballar a Nova York, perquè en aquells anys Nova York era la ciutat més gran del món. Ara la Bettina, la Laura i el seu pare s'esperaven en un d'aquests edificis de l'illa, dins d'una sala molt i molt gran. La sala tenia uns finestrals molt alts en un costat i banderes de barres i estrelles que penjaven del sostre. Era ben plena de gent que feia cua. Les dones eren en una banda i els homes en una altra, tots drets, fent files. A la cua de les dones, la Bettina i la Laura no treien la vista del pare, que era la cua dels homes, uns metres més enrere. Hi havia moltes dones amb nens a coll i noietes de 13 o 14 anys amb paquets embolicats en una mà i una germana petita ben abrigada agafada de l'altra. Hi havia àvies amb davantals llargs i manteletes a les espatlles i noies amb farcells a sobre el cap. A l'altre costat es veien homes amb barret i maletes velles sota els braços i nens amb el dit a la boca i cara de por que vigilaven cistells plens de roba. Tothom esperava per passar els controls de la policia americana. Al cap d'una estona, la Bettina i la Laura van acostar-se a una finestra des d'on es veia la costa de Nova York. Al sud de la ciutat s'aixecaven gratacels de 25 pisos, de 47 pisos, de 50 pisos, i es veien ben bé des d'allà, rere el vidre de la finestra, tot i la boira fina d'aquell matí de gener. «Has vist aquells edificis?», va dir la Bettina a la Laura. «Són altíssims. Em pensava que era impossible fer cases tan altes». La Bettina no podia contenir l'emoció. La vista li anava d'una banda a l'altra. No donava l'abast de mirar-ho i remirar-ho tot. La Laura, en canvi, estava més callada. Però la processó anava per dins. Els nervis li feien venir mal d'estómac. Aquella cua que havien de fer perquè els policies els deixessin entrar avançava molt a poc. I, a més, la Laura tenia fred. Només desitjava posar els peus als carrers de Nova York, que deien que eren fets d'or, i trobar l'oncle Pietro. L'oncle Pietro ja feia anys que vivia a Nova York i els estava esperant. La Bettina i la Laura estaven impacients i es mossegaven les ungles de tantes ganes com tenien d'abraçar-lo. «Bettina, com és que triguem tant a passar?», va preguntar al final la Laura. «No ho sé ben bé», va dir la Bettina, que s'havia posat de puntetes per veure alguna cosa més endavant. «Em penso que miren si tenim alguna malaltia». I era això, al davant de tot de la cua, uns metges i uns policies amb botes negres, pantalons grisos i jaqueta grisa cordada fins al coll, miraven els ulls, les mans i el nas a tothom. Els tocaven el front per saber si tenien febre i els manaven de treure la llengua per veure quin color tenia. De tant en tant feien que no amb el cap i obligaven un home o una dona a marxar perquè sospitaven que estava malalt. «I si es pensen que no estem prou bé?», va dir la Laura espantada. «I si no ens deixen entrar? L'oncle Pietro ens està esperant i hem fet un viatge tan llarg». «Apa, Laura, no patim cap mal nosaltres. Mira que n'ets de criatura». «Sigues valenta», la va encoratjar la Bettina. I encara van continuar dretes a la cua més de dues hores. Se'ls van fer tan llargues que els van semblar que eren tres o quatre. Per fi, atabalats i esgotats, la Bettina i la Laura, i després el pare, van passar la inspecció. Es van retrobar i van deixar enrere els policies i la cua. Tots van caminar de pressa fins a una porta amb un rètol que deia «Entreu a Nova York». La van empènyer i van sentir una alegria molt intensa. Ja hi eren. Amèrica seria una mica seva. De seguida van veure l'oncle Pietro que els esperava amb els braços oberts. La Bettina saltava, que li va caure el mocador del cap, i la Laura respirava a fons l'aire d'aquella nova pàtria. Estaven molt contents. Però al pare li va semblar que el seu germà estava més prim i feia mala cara que l'última vegada que l'havia vist. L'oncle Pietro i la petita Itàlia. L'oncle Pietro va estrènyer fort les seves nebodes. «Caram, xicotes, us heu fet molt grans», va dir l'oncle a la Bettina i la Laura. «I ja no sé quina és una i quina és l'altra, si sou idèntiques». Era veritat. La Bettina i la Laura tenien els mateixos cabells negres i arrissats, la mateixa pell blanca i fina, un xic vermell a les galtes, i les mateixes pigues als pòmuls i al nas. Molta gent s'equivocava i parlava a la Bettina com si fos la Laura o l'inrevés. En canvi, les noies tenien una manera de ser ben diferent. Mentre la Bettina era tot rialles i crits, la Laura parlava poc i somreia només una mica encara que estigués ben contenta. La Bettina xiulava com un noi i corria i s'enfadava fort. La Laura caminava a poc, parlava baix i gairebé no s'enrabiava mai. Quan alguna cosa la disgustava, només es notava perquè li quedaven les orelles de color de la sang. El pare deia que les distingia per això, pel seu caràcter. «Només de mirar-les als ulls ja les conec», assegurava el pare. «Els de la Bettina són vius com la llum del sol i els de la Laura tenen la dolçor de la mel». A ningú va estranyar que la Bettina es queixés del fred ni que fes mala cara. «Sempre glaça d'aquesta manera, Nova York?», va dir la noia fregant-se les mans per escalfar-se. «Mare de Déu, si es veu l'alè dels cavalls», va continuar la Bettina assenyalant quatre cavalls que estiraven un carro gros ple de caixes lligades amb cordills. «Doncs sí que fa un ben gelat a l'hivern, Bettina», va respondre l'oncle Pietro. «I moltes vegades neva i tot, ja t'hi acostumaràs». Van haver de fer un llarg camí, per arribar a casa de l'oncle Pietro, però no van veure carrers d'or enlloc, més aviat van trobar fang i aigua bruta. El barri on vivia l'oncle era la part baixa de Manhattan, un dels 5 districtes de Nova York. Allà no hi havia gratacels. Les cases tenien 4 o 5 pisos i eren de color vermell. Totes tenien balcons de ferro plens de trastos i escales metàl·liques d'emergència d'un balcó a l'altre. Es veia molt d'enrenou. Pel carrer passaven tartanes tirades per cavalls i a les voreres hi havia parades de fruita. Se sentia enraonadissa per tot arreu i tothom parlava l'italià. Per això l'anomenaven la Petita Itàlia, perquè tots els que vivien en aquell barri eren italians. La gent de la Petita Itàlia no tenia gaires diners. En un mateix pis d'una habitació s'hi podien estar 10 persones i si un es posava malalta, de seguida encomanava el mal a un altre. A vegades això provocava epidèmies. Passava el mateix a d'altres zones de Nova York. Els russos vivien en un barri, els polonesos en un altre, els xinesos al sud-est, els negres al nord, i molts americans tenien mala opinió d'aquelles persones que havien arribat a Amèrica per poder viure més bé. Dels italians en deien de totes, que eren bruts, que no sabien llegir, que robaven, que protestaven per tot. Entre una cosa i l'altra, els habitants de la Petita Itàlia lluitaven cada dia per sobreviure en aquella barreja de races que era Nova York. El pis de l'oncle era petit, no tenia electricitat i a les parets ressaltaven taques grosses i negres d'humitat. Ara vivia sol. Abans compartia casa amb un company que treballava al port com ell, però el company va morir esclafat quan una grua de vapor es va desplomar al moll i li va caure al damunt. El fred, el fang, la foscor, la humitat, la història de la mort del company, tot això va entristir la Bettina i la Laura, se li va escapar una llàgrima que mirava de dissimular. Res era com s'imaginaven. El pare va fer el cor fort, va agafar la mà de la Laura i la va tranquil·litzar. Li va dir que estarien bé, que només necessitaven un sostre per no dormir al carrer sota les estrelles. Tant li fa com estigui a la casa, va continuar el pare. No hi estarem pas gaires hores, hem vingut a treballar. Això mateix, va contestar l'oncle Pietro, demà ja podeu començar. Germà, tu vindràs amb mi al port, i vosaltres, Bettina i Laura, ja en podeu estar ben agraïdes. Us he trobat feina a la fàbrica Triangle. La fàbrica Triangle. A Nova York no existia el silenci. Tot hora hi havia moviment perquè llavors a la ciutat s'hi podien comptar més de 30.000 fàbriques. La fàbrica Triangle ocupava el 8è pis, el 9è pis i el 10è pis d'un edifici de 10 pisos que feia cantonada al centre del districte de Manhattan. Era la fàbrica de roba més gran de la ciutat. Hi treballaven més de 600 persones i la majoria eren dones joves. A la fàbrica Triangle s'hi feien bruses per a dones i el negoci rutllava molt bé. S'havien posat de moda les bruses de mànigues amples, de punys grossos i cenyits al canell, de coll tancat amb una llaçada i de cintura estreta. Quedaven molt bé amb les faldilles llargues fins als peus que es portaven aquells anys. I tothom volia imitar les models de les revistes, de manera que la fàbrica Triangle tenia molta demanda. Per això necessitava noies cosidores, i per això l'oncle Pietro hi havia trobat feina per la Bettina i per la Laura. Aquell matí totes dues tenien ganes de començar a treballar per ajudar el pare a guanyar diners. Però també estaven una mica inquietes perquè ho desconeixien tot d'Amèrica. Ja ens espavilarem, deia la Bettina. Amb tot, la Laura tenia una angoixa dins que no li marxava amb res. Que no te'n recordes que no parlem anglès nosaltres, contestava la Laura, la seva germana. No sabien com s'ho farien sense parlar la llengua de Nova York, però la Bettina estava convençuda que se'n sortirien. O sigui que la Bettina va posar-se a fer un cafè cantant una cançó italiana. Mentrestant, la Laura embolicava en silenci uns trossos de pa amb paper de diari per emportar-se'ls. S'havien llevat a 6:15 perquè a 7 havien de ser a la fàbrica i havien de caminar una bona estona per arribar-hi. A més, el pare els havia dit que si feien tard els descomptarien diners del sou i que si eren puntuals a l'hora de començar també ho podrien ser a l'hora de plegar. El carrer ja era ple de gent quan van sortir. Bufava un vent que feia plorar els ulls, deixava el nas vermell i les mans sense tacte. Al cap d'una bona estona van arribar a la fàbrica Triangle. Des del carrer, l'edifici els va semblar altíssim. Havien d'anar a dalt de tot. La Bettina va estirar la mà de la Laura. «Corre, germana», va dir la Bettina. «Ens espera feina, però al final de la setmana tindrem un sobre amb diners a les mans». Van agafar un ascensor que anava molt a poc i van pujar fins al desè pis on hi havia les oficines. L'oncle Pietro els havia dit que s'havien de presentar a l'amo. A dalt van veure noies que posaven bruses en paquets i una sala plena de secretàries que feien córrer els dits per les tecles de les màquines d'escriure. No parlaven i només se sentia el soroll que feien les màquines. «Ei, qui ens pot dir on és l'amo de tot això?», va cridar la Bettina. Llavors, una noia es va aixecar de mala gana. Va moure un xic al cap per indicar que la seguissin i, sense pronunciar ni una sola paraula, les va acompanyar fins al despatx del senyor King, l'amo de la fàbrica Triangle. El despatx era espaiós amb quadres a les parets i prestatgeries plenes de llibres gruixuts. Van trobar-hi el senyor King, assegut darrere un gran escriptori ple de papers i amb un telèfon negre en un costat. El senyor King ja s'acostava als 50 anys. Era baix i més aviat gras i tenia les orelles molt grosses. Anava pentinat amb el cabell tot endarrere i els ulls eren massa petits per aquella cara tan rodona. Duia una camisa blanca amb el coll cordat, elàstics grisos i per sota la taula se li veien uns pantalons molt ben planxats i unes sabates molt lluents. Quan va fixar-se en la Bettina i la Laura, va somriure de satisfacció. «Ah, les noies bessones», va dir. «Ja vaig parlar amb el vostre oncle. Heu d'anar al 9è pis. Treballarem fins a les 8 i teniu mitja hora per dinar. Si hi ha feina, us heu de quedar a acabar-la i no us adormiu. Heu de cosir bé i de pressa. Cada dissabte cobrareu $6. No us podeu pas queixar». Com que sabia que la Bettina i la Laura eren italianes i va veure que no l'entenien, va agafar un paper i va apuntar el pis, l'horari i el sou i mirava d'explicar amb gestos tot el que havia dit. La Bettina i la Laura van fer que sí amb el cap i quedava tot ben clar. Llavors va sonar el telèfon. Abans d'agafar el telèfon, que feia un ring ben agut, el senyor King va mirar de dalt a baix la Bettina. La va mirar d'una manera que va fer posar la Bettina molt vermella. Semblava que el senyor King no volia deixar de mirar-la mai. I la Bettina no volia en absolut aquella mirada tan profunda i amb tant de desig. «Que descarat que és aquest home», va pensar la Bettina. «Quina barra que té!» Després, com si res, el senyor King va despenjar el telèfon i va dir «Digui?» i va fer un gest amb la mà perquè la Bettina i la Laura marxessin. Totes dues van baixar per una escala estreta fins al pis de sota. Estaven tristes i amoïnades. L'oncle Pietro no els hi havia dit que haurien de treballar 12 hores seguides. Tampoc els va parlar de quants diners guanyarien. Només $6 era molt poc i el pare s'havia equivocat amb allò que plegarien a l'hora fixada. A més, hi havia la mirada del senyor King. La Bettina encara sentia escalfor a la cara de la vergonya que li havia fet sentir. El primer dia de feina. Quan la Bettina i la Laura van arribar al 9è pis, van veure tantes i tantes noies que cosien que es van quedar molt sorpreses. Segur que n'hi havia més de 200, i algunes es veien molt i molt joves, potser no tenien ni 12 anys. Fins i tot algunes nenes petites ajudaven la mare, tallaven els fils que sortien de la roba. Tot el pis era ple de taules llargues i sobre de les taules hi havia màquines de cosir. Assegudes a davant, molt a la vora les unes de les altres, les noies feien anar les màquines amb els peus. Hi havia roba per tot arreu, a sobre i a sota les taules, a terra, en cistells. Els abrics i els barrets per sortir al carrer eren penjats en claus a les parets i se'n veien molts d'aquí a allà. Unes columnes primes arribaven fins al sostre i alguns llums petits il·luminaven una mica la sala. La claror que entrava per les finestres no arribava a les taules del mig perquè l'espai era molt gran. Dret, un home barbut, s'encarregava de vigilar. Quan va veure la Bettina i la Laura, s'hi va acostar. «Allà teniu dues màquines lliures i dues cadires», va dir l'home barbut assenyalant una taula amb el dit. «Ja hi podeu anar. Agafeu bruses i cosiu les mànigues». A la Bettina i a la Laura els tremolaven les mans dels nervis. Si no es calmaven, no podrien fer anar la màquina de cosir i els relliscaria la roba. Per això la Bettina va acostar-se a la seva germana i va dir-li molt a prop de l'orella. «No és pas tan difícil, Laura. Ens hem fet un fart de cosir a Itàlia. I es van asseure en unes cadires de fusta ben dures i van començar a passar una brusa per sota l'agulla de la màquina. La Laura mirava les noies que tenia al costat. Totes anaven molt de pressa i estaven ben suades perquè encara que era l'hivern, allà hi feia calor. Al cap d'una estona la Laura ja va acabar de fer una brusa i la Bettina una altra. L'home barbut molt seriós anava passant per darrere les noies per controlar que no parlessin i que estiguessin per la feina. De cop va agafar la brusa de les mans de la Laura i va mirar les mànigues de ben a prop. De tant en tant estirava una mica la roba per veure si es descosia. Al final la va tornar a la Laura i va fer amb la boca tancada. La Laura va pensar que volia dir «està bé», encara que l'home barbut la mirava amb desconfiança mentre avançava pel passadís entre les taules. La Laura es va sentir feliç i satisfeta, i fins llavors havia tingut el cor petit i ara semblava que se li eixamplava, que tornava al seu lloc i que bategava com sempre, bum, 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 bum. Es va posar a cosir tan ràpid com va poder, tan i tan ràpid que semblava que els peus i les mans li volaven. Vinga a fer anar el pedal amunt i avall i vinga a fer repunts a les mànigues de les bruses. Cada vegada que movia el pedal endavant i endarrere amb els peus, l'agulla pujava i baixava amb força, fins que li va quedar el dit atrapat. Va passar en un segon. Tenia les mans molt a prop de l'agulla perquè no quedés la costura torta o la roba s'arrugués, i de cop l'agulla li va travessar un dit de la mà dreta. L'havia posada a sota de l'agulla sense donar-se'n compte. La Laura va quedar molt blanca i molla d'una suor freda amb l'agulla clavada al dit, i li va començar a sortir una sang ben vermella i ben fosca que tacava tota la brusa blanca. L'home barbut no era gaire lluny i ho va veure de seguida. «Què fas, tros d'asa?», va dir. «No veus que aquesta brusa ja no es podrà aprofitar? Treu el dit i puja dalt de seguida perquè te'l curin. I si l'envenen amb un retall de roba, com fem sempre que algú es fa una ferida, encara atacaràs alguna cosa». La Bettina va ajudar a treure el dit enganxat i va dir tota decidida que l'acompanyava a l'altre pis. Però l'home barbut s'hi va negar ben empipat. «Ja n'hi ha prou que me'n falti una», va dir exaltat. «Tu queda't aquí». La Laura va pujar l'escala tota sola enfadada amb ella mateixa per haver badat tant. No hi veia gaire bé perquè tenia els ulls plens de llàgrimes i quan va arribar a dalt li semblava que no podia parlar. A més, tenia por que vingués l'amo, el senyor King, i la renyés. Amb la sang que li anava deixant tota la mà, la bruta va obrir la boca per explicar què havia passat i per demanar que l'ajudessin. Però no va caldre. Un noi amb el cabell de color de la cervesa se li va acostar i va somriure. Era un somriure sincer i tranquil·litzador. «Sóc en Marc. Sí que t'has fet mal», va dir el noi. «Vine, que t'ho curarem». I la Laura el va acompanyar. Encara que només havia entès com es deia aquell noi, va ser com si hagués vist un àngel. El ball. Ja feia un mes que la Bettina i la Laura treballaven a la fàbrica de Triangle i la Laura no havia tornat a veure en Marc. Cada dia era igual que el dia abans. Es llevaven aviat, bevien cafè, s'enduien l'esmorzar, caminaven fins a la fàbrica i es passaven el dia cosint. A vegades s'hi havien de quedar fins a les 9 del vespre sense cobrar de més. Paraven una estoneta per dinar i prou. S'emportaven un xic d'arròs o uns quants cigrons i menjaven a la fàbrica per no perdre temps. La Bettina i la Laura s'havien fet amigues d'unes noies que també eren italianes, d'unes que eren alemanyes i d'unes altres que eren russes. I totes plegades ja havien après una mica d'anglès, encara que no gaire. Com que el dissabte sempre treballaven, alguna vegada anaven a menjar un entrepà en un restaurant molt petit i molt barat que hi havia a la vora de la fàbrica. La mestressa del restaurant era bona dona i a vegades per postres regalava a les noies unes galetes en forma de nus i amb un gust de formatge suau. Però hi anaven pocs dies perquè havien d'estalviar diners i, a més, no agradava gens al senyor King perquè deia que hi estaven massa estona. De tant en tant, el senyor King baixava de l'oficina del desè pis fins al novè per revisar la feina i sempre deia «de pressa, de pressa». La Bettina i la Laura feien anar la màquina ben ràpid, però semblava que el senyor King no estava mai content. Totes les noies que hi cosien deien que la fàbrica Triangle era com una presó, perquè sempre les vigilaven i no les deixaven ni cantar ni xerrar. A més, ara treballaven amb les portes tancades amb clau perquè el senyor King assegurava que algunes treballadores robaven. A l'hora de plegar, obrien les portes i els miraven les butxaques a mesura que sortien. Quan al vespre arribaven a casa, la Bettina i la Laura estaven cansadíssimes i només tenien ganes d'anar a dormir. Si es queixaven de tot plegat, el pare, ell deia que aviat en sabrien més i que llavors ja cosirien tan de pressa com el senyor King volia. «Això no pot ser», va dir un dia la Bettina. «Hem de sortir una mica o ens tornarem boges». I va convèncer la Laura perquè es pentinés i es netegés les sabates. Més enllà de la fàbrica hi havia un local petit on feien ball. La Laura va estar-hi d'acord, però només perquè va pensar que potser hi trobaria en Marc. Quan hi van ser, la Laura va mirar per tot arreu. En Marc no hi era i els altres nois no li agradaven. Les parelles es movien d'un costat a l'altre amb bon ritme. La Laura es va seure en un racó tota sola per escoltar aquella música tan viva i tan alegre que no havia sentit mai. Tenia son i els peus li feien mal de tant anar a fer la màquina de cosir. Hauria preferit anar al teatre com feien els rics. La Bettina, en canvi, tenia molt d'èxit. Amb aquell somriure tan bonic, tots els xicots li demanaven per ballar. Feia voltes al so de la trompeta i del piano i semblava que ho havia fet tota la vida, de tan bé que ballava. Tenia tanta energia la Bettina. I van tornar altres vespres, però mai van trobar en Marc. La Laura i en Marc. La Bettina i la Laura es passaven la setmana esperant el diumenge, perquè era l'únic dia que no anaven a la fàbrica. Alguna vegada havien tingut una gran desil·lusió quan el senyor King havia dit que hi havia molta feina per fer i que també havien de treballar diumenge. Perquè totes les noies ho sabessin i perquè ningú se li acudís no anar-hi, penjaven un rètol a la porta de l'ascensor. El rètol deia: «Si no veniu diumenge, no cal que torneu dilluns». I tothom hi anava per no perdre la feina. Si tenien dia de descans, la Bettina i la Laura aprofitaven per rentar roba, per cuinar, per escombrar i per fregar la casa, però també voltaven per la ciutat a la tarda. Necessitaven caminar a l'aire lliure. A vegades passejaven per un parc que hi havia al costat mateix de la fàbrica i d'altres dies anaven més lluny, a la 5a avinguda, a veure un d'aquells edificis tan alts. A més, els agradava contemplar la gent elegant que omplia les voreres i, si passava un cotxe, se'l miraven amb molta atenció perquè no n'havien vist gaires. Un diumenge van decidir agafar el tramvia. Volien anar en un altre barri de Nova York on es deia que tocaven bona música. La Bettina s'ho passava molt bé ballant aquells balls americans. El tramvia era un vagó de tren elèctric i corria sobre unes vies al mig del carrer. Era groc i llarg, tenia uns bancs de fusta a dins. La Bettina i la Laura van trobar que anar amb tramvia era molt més còmode que anar amb carro perquè no hi havia sots a les vies i avançaven d'una manera molt tranquil·la. Estaven meravellades. La Bettina no parava de parlar. La Laura li anava dient que sí perquè li feia gràcia l'entusiasme de la seva germana bessona per aquella nova vida d'Amèrica. Fins que de cop la Laura va callar. «Que no m'escoltes, Laura?», va preguntar la Bettina. La Laura s'havia posat més vermella que un tomàquet madur. En Marc, aquell noi que era com un àngel i que li havia curat el dit, havia pujat al tramvia. La Laura no s'atrevia a mirar-lo, però ell va veure i s'hi va acostar. «Bona tarda», va dir en Marc. «Puc asseure'm aquí?» I quan la Laura va fer que sí, movent el cap, en Marc s'hi va asseure al costat. La Laura feia una cara de felicitat completa, encara que estava ben nerviosa. En Marc de seguida va voler saber on anaven la Bettina i la Laura. «La meva germana vol anar a ballar», va dir la Laura. «Jo prefereixo escoltar la música. És tan moguda i tan animada». «Quina bona idea per una tarda de diumenge», va dir en Marc. «Jo també vinc, si no us fa res». Al ball, en Marc va estar tota l'estona amb la Laura, asseguts en unes cadires. A partir d'aquell dia, la Laura i en Marc van parlar moltes vegades. Ell li va explicar que havia nascut a Irlanda, molt lluny d'allà, a Europa, i que també havia arribat a Nova York en un vaixell. Que a Irlanda, a més de l'irlandès, parlaven l'anglès com a Nova York i per això havia sigut una mica més fàcil acostumar-se a Amèrica. Saber anglès també li havia anat bé per trobar feina, perquè treballava a les oficines de la fàbrica, al desè pis, i ajudava el senyor King. Ja feia 2 anys que hi era. En Marc esperava la Bettina i la Laura cada vespre, quan plegaven de la fàbrica Triangle i acompanyava les dues germanes fins a casa. «Vols que t'ensenyi bé l'anglès?», va dir en Marc a la Laura un dia a la sortida de la fàbrica. La Laura va dir que sí, de seguida, i en Marc li ensenyava l'idioma mentre anaven fent camí. Fins que un vespre va ser especial, diferent de tots els vespres. La Bettina ja havia començat a pujar l'escala del pis de l'oncle. Com que estaven sols, en Marc va fer un petó als llavis a la Laura. Un petó molt tendre, molt delicat. La Laura va pensar que aquell moment era màgic, perquè l'aire feia olor de pomes dolces i fins i tot el cel era més brillant que mai. Després d'aquell petó, anaven junts a la fàbrica cada matí i dinaven junts i reien junts, i tots dos només tenien al cap el moment de retrobar-se per fer-se més i més petons. La Bettina i el senyor King. La Bettina estava molt contenta perquè la Laura era feliç amb en Marc. Si veia la Laura alegre, ella també ho estava, però hi havia un problema que la turmentava, que la tenia ben preocupada, i aquest problema era el senyor King. La Bettina encara es recordava de la mirada que li havia fet el senyor King la primera vegada que es van veure, aquella mirada que li havia fet sentir tanta vergonya perquè era tan atrevida. No podia oblidar-se'n perquè el senyor King no li treia els ulls de sobre cada vegada que baixava a controlar i a manar que anessin de pressa. Quan el veia obrir la porta amb les claus a la mà i començar a passejar-se entre les taules, li venia una nosa al coll tan gran que no podia ni empassar la saliva. Era com si tingués una espina clavada. I el senyor Kim cada cop feia el mateix. Voltava, voltava, i al final s'aturava darrere la Bettina. «Molt bé, senyoreta Bettina», li deia el senyor King amb una veu prima que volia ser dolça. «Les seves bruses són les més ben fetes de tota la fàbrica». I després, mentre la Bettina callava plena de ràbia, el senyor King li posava una mà a l'espatlla i li donava uns copets per felicitar-la. Quan treia la mà li fregava els dits per la pell del clatell com si fos per casualitat, però no ho era. El senyor King no havia parlat mai amb cap altra noia de la fàbrica mentre elles cosien. Desitjava la Bettina i tothom ho veia ben clar. A la Bettina el senyor King li feia fàstic i només pensava que s'aprofitava de la pobresa de les noies de la fàbrica. Ja feia temps que les treballadores de totes les fàbriques de roba de Nova York es queixaven que havien de treballar moltes hores en locals mal ventilats i que cobraven poc. Fins i tot hi feien vagues i havien aconseguit el suport d'algunes senyores americanes. Entre una cosa i l'altra, alguns amos havien fet cas i havien apujat els sous. A les fàbriques també havien fet escales exteriors que arribaven fins al carrer per poder sortir si passava algun desastre gros. Però el senyor King s'hi havia negat i tot continuava igual a la fàbrica Triangle. Tot Nova York ho sabia i els polítics no feien res de res. La Bettina era una de les noies que lluitaven més per tenir millores a la feina. «Companyes, hem de defensar-nos», deia la Bettina. «No podem seguir així. A totes ens fa mal l'esquena i estem ben pàl·lides. Acabarem malaltes o mortes. No tenim prou llum per cosir i sempre passem una calor insuportable. Ara treballem tancades amb clau i ens vigilen tot el dia. A més, el senyor King fa cosir nenes que haurien d'estar jugant. Hem de callar per no haver nascut a Amèrica? No, no i no». Com que la Laura ja anava acompanyada d'en Marc, algunes vegades quan plegaven la Bettina es quedava al carrer a protestar. «Tenim uns drets com a persones i com a treballadores», cridava la Bettina molt convençuda que tenia raó. «Hem de fer que els amos ens respectin». Alguns dies, amb les amigues russes, anaven a la plaça i a aquell gran parc que hi havia molt a vora de la fàbrica Triangle. A la zona nord hi passejaven americans al voltant d'un gran arc de triomf. Anaven molt ben vestits i es veia que tenien diners i poder. La Bettina i les seves amigues hi anaven a repartir uns pamflets on s'explicaven les males condicions en què treballaven. Els pamflets deia: «Si hi ha molta feina, hi ha d'haver un bon sou. Prou de treballar com esclaves. Escolteu la veu de les treballadores». I altres paraules que denunciaven l'abús de poder del senyor King. Volien que tothom els llegís i que molta gent es queixés com elles es queixaven. Potser només d'aquella manera els homes que governaven farien lleis noves. lleis que obliguessin els amos de les fàbriques a canviar l'horari de feina i fer reformes als edificis perquè no fossin perillosos en cas d'incendi. Si ho sap, el senyor King s'enfadarà i ens esbroncarà, deia la Laura a la Bettina. No s'atrevirà a fer-nos res, Laura, contestava la Bettina. No veus que em vol a mi? Però la Laura tenia por que tot plegat fos encara pitjor. El secret. Segons el senyor King, l'edifici de la fàbrica Triangle era segur. Aquest edifici és modern, deia el senyor King. Només fa 10 anys que és fet. No hem de patir si escala foc. De fet, el senyor King sabia que a l'edifici no hi havia res per apagar un foc. Però posar-hi tot el que feia falta perquè no hi hagués perill costava diners i el senyor King no volia pagar. La vida de les noies no li importava. Només pensava fer-se més ric venent les bruses que elles cosien. I no prohibia fumar els homes que treballaven al 8è pis i que tallaven la roba, encara que les cigarretes enceses podien provocar un incendi. Ja hi havia hagut focs petits de pisos de més avall del mateix edifici, on altres fàbriques feien capes i abrics. Els havien apagat de seguida i no havia passat res. Per tant, el senyor King va fer com si no sentís les queixes de les treballadores que demanaven estar segures a la feina. La Bettina estava molt enfadada i no volia ni sentir a parlar del senyor King. Ell encara li deia que cosia molt bé i encara li tocava el coll sempre que podia. No el voldria veure mai més, va dir un dia la Bettina a la Laura. Tu i en Marc sí que teniu sort, perquè us estimeu. La Laura no li va contestar i només va somriure perquè estava molt preocupada. Feia dies que tenia un secret. No n'havia dit res a ningú, ni a la Bettina, però tenia por d'estar embarassada. Tot i això, les paraules de la Bettina van fer pensar a la Laura que era veritat que en Marc i ella s'estimaven. No havia d'estar espantada, s'havia de refiar de l'amor que en Marc sentia per ella i havia de parlar amb ell. La Laura estava decidida, aquella mateixa tarda li ho explicaria. Era el dissabte 25 de març de 1911 i feia un dia excel·lent de primavera. El sol escalfava fort i dins de la fàbrica la temperatura era alta. Mentre feien a la màquina de cosir, la Laura s'havia passat les hores rumiant com s'ho faria per veure en Marc i estar tots dos sols. A la sortida anirien amb la Bettina. No se li va acudir res més que dir que estava molt marejada i fer veure que es desmaiava. Aquell cop que es va punxar el dit, va haver de pujar al 10è pis, que era on treballava en Marc. Ara potser passaria igual. I ben mirat, entre la calor, els nervis i tantes hores a davant de la màquina de cosir, li faltava ben poc per a perdre el coneixement. Es trobava malament de debò. Quan l'home barbut que les vigilava sempre va veure la Laura per terra, la va fer aixecar i la va agafar del braç. Com que no volia noies malaltes per allà perquè distreien les altres de la feina, la va dur a dalt perquè li donessin algun remei. No va pas deixar que la Bettina l'acompanyés. Així que l'home va sortir de la sala amb la Laura, va tancar les portes amb clau com feia cada matí i cada tarda. La Laura estava contenta perquè veuria en Marc, encara que tenia una mica de ganes de vomitar. Era gairebé l'hora de plegar i no podia esperar més a dir-li que potser tindrien una criatura. La Bettina no es va quedar gens tranquil al 9è pis perquè no sabia què li passava a la Laura, però va mirar el rellotge de la paret i va pensar que gairebé eren 4:45 i que només faltaven 5 minuts per marxar. Els dissabtes plegaven més aviat que els altres dies i de seguida es retrobaria amb la seva germana. A més, era dia de pagament i això les animaria. De cop es va sentir una pudor de cremat molt intensa que semblava que venia del pis de baix. El 8è pis. Foc. Al 8è pis, una pila de retalls de roba de cotó cremava amb força. Hi havia molts retalls perquè feia molt que no els llançaven. També hi havia patrons, cistells i bruses per tot arreu que s'encenien d'una manera molt fàcil i el terra, les taules i les cadires eren de fusta. Les flames s'estenien de pressa. «Foc, foc!», va cridar una noia, encara amb l'agulla i el fil a les mans. Les noies es van atabalar molt quan van sentir el crit de la companya i van començar a córrer cap a les portes de seguida. Totes estaven molt excitades i impacients per sortir, però no les podien obrir. Al cap d'una estona, el conserge de la planta baixa que havia sentit la pudor i havia pujat, els va parlar des de l'escala. «Calma, calma, puc fer força des d'aquí», va cridar el conserge tan alt com va poder. I va posar el seu cos contra la porta. Empenyíem i empenyia i estossegava i bufava fins que entre el conserge en una banda i les noies i el vigilant del vuitè pis a l'altra van obrir la porta. Totes van córrer escales avall, com si els aperseguís un monstre. L'escala es va convertir en una xemineia plena de fum. L'aire era calent com si vingués d'un desert d'Àfrica i algunes noies gairebé queien. Per fi, després de moltes empentes i crits, van arribar al carrer espantadíssims i quasi sense respiració. Algú havia avisat els bombers i ja s'acostaven fent sonar campanes i sirenes. Duien carros grossos tirats per cavall amb mànegues cargolades a sobre. També es veien cotxes llargs de 6 rodes amb més de 10 bombers a dalt i amb escales plegades. A més, hi havia una comissaria a la vora i molts policies s'havien apropat a la fàbrica Triangle. Com que era dissabte, la gent que passejava pel parc havia sentit les sirenes i havia corregut fins a la fàbrica. Milers de persones cridaven amb horror al voltant de l'edifici. La dona del restaurant on les noies anaven a vegades a fer un entrepà era la vorera. Mirava amunt i es tapava la boca oberta amb la mà sense poder dir res de l'espant i de la pena que sentia. El 9è pis. Atrapades. Mentrestant, al 9è pis, el foc entrava per la finestra de l'escala i ho anava encenent tot. Algunes noies estaven paralitzades i d'altres sentien un pànic terrible. Què havien de fer? Mai ningú els havia explicat com havien d'actuar en cas d'incendi. La Betina va reaccionar de seguida. No es volia deixar vèncer pel foc. On és l'aigua? Cridava la Betina desesperada. Gairebé no hi havia aigua. Només la que rajava de l'aixeta del lavabo i en sortia molt poca. Alguna noia va provar d'omplir una galleda, però no hi havia temps. El foc s'escampava amb coses de segons. La Betina va anar de seguida cap a les portes. Hem de sortir d'aquí, cridava la Betina amb els ulls ben vermells de la fumarada i el coll sec. Però les portes eren gruixudes i estaven tancades amb clau. Era impossible obrir-les. Totes les noies s'hi apilonaven al darrere i feien força tossint i plorant. A més, les portes s'obrien cap endins i no cap enfora, tot i que la llei ho prohibia. No hi havia res a fer. L'esforç era inútil, estaven soles i atrapades. Hi havia més portes a l'altre costat de la sala, però també cremaven. Anem a l'ascensor, va dir la Betina, amb molta calor i movent-se ben de pressa. On és el senyor King ara que el necessitem? On és? On és? L'ascensor era a la planta baixa i no funcionava. Unes quantes noies, per por d'encendre's totes, es van llançar pel forat de l'ascensor i van morir a l'instant. D'altres van trobar una escala de ferro exterior en un costat de l'edifici, en un pati interior. Ni sabien que existia. Primer algunes hi van baixar aterrides, però aquella escala no arribava al carrer, s'acabava al segon pis i hi havia molta fumera i molta escalfor. No veien res i s'asfixiaven. Després, moltes noies van voler baixar a la vegada. L'escala no va aguantar el pes i es va trencar. Les noies van caure al buit i van anar parant un sostre de vidre d'un local de la planta baixa. Amb el xoc, el vidre es va partir i van quedar a terra quietes, immòbils, mortes. No hi havia cap més sortida. El foc omplia l'aire de trossos de roba i de fusta carbonitzats. Les finestres, anem a les finestres, va dir la Betina, suadíssima, bruta, despentinada i gairebé sense alè. I ella mateixa va anar i va treure el cap a fora, va agafar un mocador i va començar a fer senyals. La gent del carrer cridava i aixecava les mans. Estireu les escales, de pressa, deia, tothom a baix, hi ha noies a les finestres. Alguns policies a cavall miraven de contenir la multitud de persones que es volia acostar a la fàbrica. Els bombers van estirar les escales tant com van poder. La gent va callar de cop i mirava com s'allargaven les escales, però només arribaven fins al 6è pis. Una amiga de la Betina es va enfilar a la finestra. Hi havia més de 30 metres d'altura, però si es llançava, potser podria agafar l'escala amb les mans. La Betina no va tenir temps de dir res, la noia va saltar en el moment que el foc ja li encenia la faldilla. No va poder agafar-se enlloc, va caure a la vorera del carrer i va fer un soroll sord, de cos mort. La gent que mirava va quedar terroritzada. Altres noies van començar a saltar. Un home i una dona es van fer un petó abans de llançar-se. Joves de 15 i 16 anys s'agafaven de la mà i es llançaven juntes. Preferien una mort ràpida a la tortura de cremar com un tros de carbó. Una de les noies russes va fer un salt i es va enganxar en un cable que hi havia més avall. Ja tenia el vestit en flames. Va aconseguir agafar-s'hi i va quedar penjant. El foc la va encendre de dalt a baix. Quan va caure, tot ell era una massa de carn negra. «No salteu, no salteu!», cridava tothom al carrer. Els bombers van treure les mantes dels cavalls i les aguantaven ben esteses entre quatre homes, una a cada punta. Volien agafar les noies al vol, però queien de tan amunt que la manta es trencava. Els cossos sense vida omplien les voreres. La Bettina va sentir que el cabell se li encenia. Amb les mans al cap i l'ardor del foc a la pell, va allunyar-se de la finestra i va anar fent força, amb tantes noies a punt de defallir que encara provaven d'obrir les portes. El desè pis, el terrat. Amb això, a l'últim pis també hi havia una gran agitació. Abans de córrer escales avall, una noia del vuitè pis havia aconseguit telefonar al senyor King, que era dalt de tot a les oficines, i l'havia avisat del foc. El senyor King es va esverar molt i va fer anar tothom cap al terrat. La Laura ja era amb en Marc al desè pis, però encara no li havia dit res d'allò de l'embaràs. Només es refeia del mareig quan van sentir que hi havia foc. «Hem de fugir, Laura, de pressa», va dir en Marc a la Laura. «No puc deixar la Bettina al pis de sota», va respondre la Laura. «És la meva germana». Però en Marc va dir que no tenien temps per a res i va estirar la Laura, que feia força per deixar-se d'anar d'en Marc i anar a buscar a la Bettina. Cada vegada hi havia més fum i costava més respirar. Es veien flames a l'escala i la calor era asfixiant. Les secretàries del senyor King pujaven cap al terrat molt alarmades. Tothom cridava i plorava. «La meva germana Bessona és al nou pis, auxili, l'he d'anar a buscar», deia la Laura entre llàgrimes. En Marc provava de mantenir la serenitat. «És impossible, hem de salvar-nos, Laura», en deia en Marc ben alt, perquè la Laura el sentís entre tanta gent que corria i xisclava. Al final, la Laura va deixar-se anar i va caure a terra com un sac buit. S'englotava i pronunciava ben baix el nom de la seva germana. «Bettina, Bettina, Bettina», no parava de dir la Laura amb la mirada perduda. Les flames ja havien encès les taules i els papers de les secretàries i les capses per empaquetar les bruses. Semblava que la Laura no sentia res, semblava que la sang no li arribava al cervell, semblava que l'ànima li havia fugit. Suava i tremolava. No podia acceptar que, si volia viure, havia de marxar i deixar la Bettina. En Marc va decidir-se i va agafar a coll la Laura, que no s'hi va resistir. Quan en Marc va arribar al terrat, amb la Laura als braços, el foc ja havia incendiat gairebé tot el desè pis. Feia un calor sufocant, com mai havien sentit, i tothom tossia pel fum, que cada vegada era més espès. A l'edifici del costat hi havia la Universitat de Nova York. Era un pis més alt que l'edifici de la fàbrica Triangle. Els alumnes i un professor feien classe quan van sentir els crits i van veure el fum que sortia del terrat veí. Tots es van aixecar i van córrer cap al seu terrat. Van agafar dues escales de mà estretes que uns pintors s'havien deixat i les van fer baixar fins al terrat de la fàbrica. «Pugeu per aquí, afanyeu-vos!», cridaven els estudiants i el professor a les noies que eren al terrat. Les noies tenien la cara i les mans brutes del fum i estaven molt nervioses. El senyor King va ser el primer de pujar. No va esperar ningú. No va mirar enrere per si algú el necessitava. No va pensar en la Bettina. En Marc era amb la Laura, que encara no parlava ni feia res. «Cap amunt, tothom cap a les escales», va dir en Marc mentre assenyalava els estudiants de l'edifici del cantó que feien senyals perquè tots hi anessin. Les noies van començar a pujar per les dues escales amb molta por, agafant-se les faldilles llargues i ploriquejant. Els estudiants els donaven la mà i les ajudaven quan arribaven a dalt. Al final, en Marc va empènyer la Laura, que semblava un ninot perquè caminava per instint com una màquina. Tots dos van pujar per l'escala estreta fins al terrat de la universitat. Més d'un centenar de treballadores van aconseguir escapar del foc per les escales de mà dels estudiants. En Marc i la Laura eren fora de perill, encara que ella continuava trasbalsada i absent. Des del terrat van baixar al carrer i un cop allà van mirar en l'aire, cap a l'edifici de la fàbrica Triangle, i estaven treballant només feia uns minuts. L'espectacle que van veure era horrorós. Els pisos de dalt eren ben negres, negríssims, i encara sortien flames vermelles de les finestres. La Laura només sospirava i plorava. Se li inundaven els ulls i se li trencava el cor. Cendres i mort. Els bombers ruixaven amb aigua l'edifici, mullaven tot el que podien perquè el foc no s'estengués. Els cadàvers de les noies que havien saltat encara es veien al carrer. Tenien la cara girada, les cames una sobre l'altra, els trossos de faldilles arromangats, els cabells i la pell mig cremats. Semblaven nines de drap velles que un infant deixa caure quan està cansat. Els policies s'hi acostaven i buscaven algú amb vida, però ningú respirava. «És el pitjor desastre que he vist», va dir un agent de policia, un periodista que volia informació per publicar el diari. Al cap de mitja hora els bombers hi van poder entrar. Dos llums de l'edifici del davant il·luminaven les sales destruïdes. Tot era gris i fosc i les cendres fumejaven. A terra s'escampaven cossos calcinats fins als ossos. També n'hi havia d'inclinats sobre algunes màquines de cosir i apilonats al costat de les portes, un sobre l'altre. Els bombers baixaven les noies mortes en lliteres i les deixaven a les voreres. Més tard, ja negra nit, les ambulàncies se les van endur al moll de Nova York. Es necessitava un espai molt gran per poder-hi posar tantes caixes de morts. I el moll ho era. Els taüts eren un al costat de l'altre. Se'n veien tants que semblava que la fila no tenia fi. Feia molta impressió. Com que no havien trobat la Betina viva, la Laura i en Marc havien anat esverats a buscar el pare i l'oncle Pietro al port. Tots quatre miraven si la Betina era entre els difunts. Tenien l'esperança que no hi fos, que fos en algun altre lloc i que aparegués de sobte amb el somriure de sempre. Però els bombers els van dir que hi havia pocs supervivents del nou pis. Segur que la Betina havia mort entre el foc, fent força per obrir les portes. El pare duia la gorra ben avall perquè no es veiés que plorava. En Marc agafava fort la Laura per la cintura perquè tenia por que les cames no l'aguantessin davant d'aquella visió. L'oncle Pietro arrossegava els peus com si fos un avi de 90 anys. Hi havia tantes noies cremades. Quina podia ser la Betina? Al final la Laura va conèixer un anell que la Betina duia sempre al dit. Era l'anell de casament de la mare que s'havia mort a Itàlia. No tenien més joies, no duien arracades, però aquell anell tenia una pedra petita i blava, i a dins hi havia gravat el nom del pare. Era brut i havia quedat ben fosc, però van netejar-lo i van llegir el nom. No hi havia dubte. Era la Betina. No semblava ella. No era la noia que tots quatre tenien al cap, riallera, simpàtica, alegre, viva. Van estar-se molta estona drets i en silenci al seu costat. Després van tancar el taüt. Uns amics de l'oncle Pietro van venir amb un carro i la van dur a casa, morta, ben morta. L'endemà van fer un funeral per enterrar la Betina. El carro dels morts, tirat per dos cavalls negres, duia el taüt blanc a sobre i recorria a poc els carrers fins a l'església. Una rotllana de flors de color lila reposava sobre el taüt. Al darrere, la Laura, en Marc, el pare i l'oncle Pietro caminaven encongits. Tenien tant de dolor a dins que es pensaven que el pit se'ls partiria. Mentrestant, el senyor King era a casa seva. Una casa plena de luxe, molt lluny del moll. Es curava un petit tall que s'havia fet a la mà quan n'havia escapat del foc. Era viu, ben viu. La culpa del senyor King. Durant els dies següents, tots els diaris de Nova York parlaven del foc de la fàbrica Triangle. A la primera pàgina els titulars deien: «Mort i desesperació en l'incendi més espantós de Nova York. Noies joves i treballadores moren en una trampa de foc». Un dels diaris va publicar la llista de víctimes. Encara hi havia 7 persones que no se sabia qui eren. Uns dies més tard es va fer un enterrament multitudinari a aquelles 7 persones. Plovia a bots i barrals, com si el cel estigués indignat i volgués demostrar la seva fúria. Tot i això, els carrers eren planíssims de gent. La Laura i en Marc, agafats de la mà, caminaven a poc sota el paraigua. Més enrere, el pare i l'oncle Pietro aguantaven l'aigua de la pluja amb la gorra ben xopa. Quan els carros amb els taüts van passar per davant de la fàbrica, tothom es va posar a plorar. La Laura es lamentava tant que semblava que s'havia d'ofegar. Va ser un plor llarg i dolorós. El plor de mares, pares, oncles, germans, amics. El plor de tota una ciutat. Els periodistes escrivien als diaris i demanaven accions al govern per evitar catàstrofes com aquella. També volia saber qui era el culpable i per què la fàbrica Triangle no tenia cap mesura de seguretat. El senyor King va explicar que havia sigut un accident i va dir que pagaria 3 setmanes de sou a les famílies de les víctimes, com si els diners ho poguessin arreglar tot. La Laura no es podia acostumar a l'absència de la Bettina. Era com si li faltés un tros d'ella mateixa. Tenia malsons i revivia l'horror de l'incendi cada nit. En Marc la consolava, però res podia calmar el sofriment de la Laura. El pare i l'oncle Pietro s'havien tornat més callats i sempre estaven de mal humor, i la Laura tenia la sensació de ser en un pou molt fondo d'on no poder sortir. «Haig de fer alguna cosa per venjar la mort de la Bettina», va dir un dia la Laura en Marc. El senyor King es passeja per Nova York com si no hagués passat res. I va explicar a en Marc que tenia una idea. Va dir que aniria a cobrar els 3 sous que el senyor King havia promès i que allà mateix el mataria en un gabinet. Li clavaria una vegada i una altra fins que no es mogués gens. Un cop va haver dit en veu alta allò, que havia pensat tantes nits des de que la Bettina no hi era, es va adonar que era impossible. No ho podria fer, no podria matar. I es va recolzar a l'espatlla d'en Marc, vençuda i tristíssima. «Tranquil·la», va dir en Marc. «La policia ha començat a fer una investigació i segur que posaran el senyor King a la presó». 2 setmanes després del foc, la policia va anunciar que el senyor King podria ser el culpable de la mort de moltes persones. No deien que ell tingués intenció d'assassinar. L'acusaven de no haver-se preocupat de les noies i de deixar-les tancades a l'edifici. Li farien un judici. Però van passar uns mesos llargs abans de començar el judici. Ja tornava a fer fred. Finalment, un advocat famós, ric i que parlava molt bé, va defensar el senyor King. Un altre advocat, no tan ric, l'acusava. Moltíssims familiars de les víctimes omplien la sala on seien el jutge, els advocats, el jurat i el senyor King. La Laura i en Marc eren al primer banc. «Assassí!», cridava la Laura, mirant de dret al senyor King. «Torna'ns la meva germana!». En el judici, treballadores de la fàbrica Triangle que havien sobreviscut van explicar què havia passat el dia de l'incendi. Ploraven i els costava parlar. Totes van dir que sempre feien la feina amb les portes tancades. Però l'advocat que defensava el senyor King va fer creure al jurat que les noies s'havien posat com boges quan havien vist el foc i per això no havien pogut obrir les portes, que hi havia una clau al pis on cosien. A més, assegurava que el senyor King no sabia que les portes estaven tancades. «Mentida! Això és mentida!», deia la Laura, molt enrabiada. El jurat només va estar 2 hores decidint si el senyor King era culpable o no. «Quina és la seva opinió?», va preguntar al final el jutge al jurat. Un home del jurat, molt ben vestit, es va aixecar. A la sala tothom callava. La Laura agafava amb tanta força el braç d'en Marc que li feia mal. «Trobem el senyor King innocent», va dir l'home. El senyor King somreia, no el consideraven culpable. Els pares i germans de les noies mortes a la fàbrica Triangle es van posar drets i van començar a cridar tan alt com podien. Els queien llàgrimes i tenien els punys tancats de la ira que sentia. En Marc havia d'aguantar la Laura perquè es volia tirar sobre el senyor King per pagar-lo i esgarrapar-lo. «No és just, això», deien tots. «Ell tenia les claus. Ell passava a vigilar. Ell obria i tancava les portes. Totes van morir per culpa teva», va cridar la Laura al senyor King assenyalant-lo amb el dit. Ningú els escoltava. El jutge i el jurat ja havien marxat. El senyor King va sortir de la sala envoltat de 5 policies. Tenia por que algú li fes mal, però era lliure. La vida. La Laura no s'ho podia creure, el senyor King en llibertat, el mateix senyor King que no havia escoltat la Bettina quan s'havia queixat que la fàbrica no era segura. I ara el senyor King buscava un altre local prou gran per fer-hi una fàbrica nova. Ella havia de lluitar perquè aquell foc no es repetís. Havia de lluitar perquè la mort de la Bettina no fos en va. Les treballadores de moltes altres fàbriques també pensaven així. No havien servit de res tantes morts. Es van reunir i van sortir juntes al carrer. La Laura era al davant de tot. Aixecaven els braços i protestaven. Justícia pels treballadors. No som màquines, cridava la Laura Benal, igual que feia uns mesos havia cridat la Betina. Era la revolució dels obrers i les obreres. Tenien força i ho aconseguirien. Al final es van investigar les fàbriques. La policia va trobar que moltes eren insegures i el govern va començar a fer lleis noves per millorar la situació de les persones que hi treballaven. Però havia hagut de passar una tragèdia, tan gran com era l'incendi de la fàbrica Triangle, perquè canviés alguna cosa. La Laura continuava batallant per aconseguir sous més alts, millors condicions de treball i perquè se'ls escoltés l'opinió de les dones en aquella societat on manaven els homes. Tenia molts motius per fer-ho. Hi havia el record de la Betina i, a més, tal com li havia semblat mesos enrere, la Laura estava embarassada. En Marc ja era el seu home i també vivia al pis de l'oncle Pietro i estava molt content. Tots dos volien un món millor per la criatura. La Laura feia una panxa tan grossa que li costava caminar, seure i dormir. Estava a punt de parir. Un matí va començar a tenir dolors de part, cada vegada més forts i seguits. Era un diumenge i era aviat, encara no havia sortit el sol. En Marc era al seu costat mig adormit. «És l'hora», va dir la Laura amb la veu molt fina. Ell li va passar la mà pel ventre i es va aixecar de seguida a avisar els altres. El pare i l'oncle Pietro van anar a buscar ajuda. Van venir moltes veïnes que sabien què s'havia de fer. Preparaven tovalloles blanques i aigua calenta i feien fora els homes perquè deien que només feien nosa. Al llit, la Laura feia tanta força perquè l'infant nasqués que es pensava que el cos se li estriparia com si estripa una camisa vella. Va anar de pressa. De seguida tots van sentir el plor del nadó, fort i saludable, el plor d'una nova vida. En Marc, el pare i l'oncle Pietro van entrar nerviosos a l'habitació. Una veïna va embolicar el bebè amb una manta de llana petita i suau i va deixar-lo amb cura als braços de la Laura. Era una nena. Tenia el cabell negre, fi i arrissat, i la pell molt blanca, les galtes un xic rosades. Tota suada i encara amb dolor, la Laura se la va mirar i unes llàgrimes li van relliscar arran del nas. En Marc es va ajupir i els va fer un petó a totes dues. «Es dirà Betina», va dir la Laura, molt segura de la seva decisió. Aquell nom era el millor regal que podien fer a la seva filla. Epíleg. L'incendi de la fàbrica de bruses Triangle, Nova York, el 25 de març de 1911, és un fet real. El 2011 en fa 100 anys. La història de la Betina i de la Laura és ficció, però podria ser la història de moltes noies que treballaven a la fàbrica aquella primavera i que van trobar-se amb el foc. A l'incendi de la fàbrica Triangle hi van perdre la vida 146 persones. Gairebé totes eren dones. Però no només recordem aquell incendi per aquelles morts. També ho fem perquè va provocar canvis molt importants a les lleis relacionades amb el món del treball. A més, la mort de les dones a la fàbrica Triangle té relació amb la celebració internacional del Dia de la Dona Treballadora el 8 de març. Aquesta celebració no té l'origen en un sol fet, sinó en uns quants. Entre aquests fets hi ha la vaga que el 1909 van protagonitzar 20.000 persones a Nova York, la majoria, treballadores de fàbriques textils, i que va durar 13 setmanes. Juntes es manifestaven per les principals avingudes de la ciutat i reclamaven millores a la feina. La policia va detenir moltes joves i els amos en van acomiadar moltes més. També hi ha l'incendi de la fàbrica Triangle, on van morir tantes dones que havien fet vaga 2 anys abans. La lluita de les noies de les fàbriques de Nova York no s'ha oblidat. Tampoc les morts a l'incendi de la fàbrica Triangle. Però no pensem que la batalla per treballar en bones condicions ja s'ha acabat. Encara avui, a molts països del món, descobrim homes i dones que treballen en tallers il·legals. Aquests tallers no tenen cap mena de seguretat i sovint també hi ha incendis. Són trampes de foc en ple segle XXI.